La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Vinga, va, gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda, tornem a posar en marxa la caravana i ho fem per anar fins al Teatre Acadèmia per descobrir l'obra de teatre El Papa, Núria.
Sí, El Papa és una obra del dramaturg i guionista neozelandès Anthony McCartan que explica la història de dos homes de fe que s'enfronten a una difícil decisió. La confrontació directa entre el passat i el futur de l'Església Catòlica a través de la controvertida relació entre Benet XVI i el Papa Francesc, un conservador i l'altre més reformista. En aquest cas, tots dos hauran de triar entre abandonar els seus càrrecs i renunciar per retirar-se a una vida d'oració i meditació o, en aquest cas, ocupar una posició més determinant. En aquesta trama d'una hora i 40 minuts, l'actor Lluís Soler, que interpreta el Papa Benet XVI, i Xavier Boada, que es posa la pell del seu successor, el cardenal Bergoglio, representen a la perfecció el destí simbòlic del pontificat, decidir què és el pecat i què és permissible. És per això que per conèixer tots els detalls d'aquesta obra, que per cert estarà en cartella al Teatre Acadèmia només fins al pròxim 4 de desembre, avui puja la caravana Xavier Boada.
Xavier Boada, molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
Qui us podria substituir en un moment de crisi com aquest?
Hi ha algú que hi penso, algú que podria fer potser. Representa el canvi.
Us necessiten. Sou la veu de la resistència, per dir no al poder.
Sou eloqüent. Sou popular. Si deixo que renuncieu, serà entès com una protesta.
Sabíem que hi havia capellans, bisbes, pròssers de l'Església que posaven infants. I què van fer?
Que he decidit renunciar.
Però renunciar a què?
El papat, a la càtedra de Sant Pere, al bisbat de Roma. Renunciaré a tot això.
Jo només he vingut per demanar-vos que us signéssim un paper.
Ara sabeu per què no us ho puc concedir. Hi haurà un altre conclave. És important que hi sigueu, que sigueu elegible. Donem-nos una església per un tercer mil·lenni plena d'amor, dedicada a les persones. I recordeu Sant Francesc. Quan va sentir que el crucifix li parlava i li deia: Francesc, vés i restaura la meva casa, que ara està tota en ruïnes.
Xavier Boada, que ens representa aquesta obra, el que serà el futur papa Francesc, el que tenim ara mateix, i Lluís Soler, a la pell del papa Benet XVI. Xavier, en sou conscients que sou dos actorassos del panorama teatral català representant a dos... Permeteu-m'ho, papassos?
Sí, jo crec que hi ha més papassos, en aquest cas, segurament. Sí, sí, som conscients de la magnitud de l'aposta que vàrem fer en el seu moment i també som conscients d'una cosa que ens satisfà molt, i és que la peça ha arribat a públics molt diversos, no només aquell públic que teòricament hauria de ser simpàtic a la cosa, sinó a públics més diversos, i això ens fa feliços.
Suposo que arriba tota mena de gent. L'altre dia, ara t'ho deia, quan entraves a l'estudi, vaig tenir l'oportunitat de veure el Papa, aneu-hi al Teatre Acadèmia, que val molt la pena. Parlarem també de l'entorn, d'un marc incomparable que ajuda molt també a aquesta obra, però hi veia això, gent jove, gent gran, gent molt creient, gent poc creient, de tot, no? Suposo que també hi ajuda també una certa crítica també que s'hi fa a l'Església.
Sí, sí, sens dubte que sí. Jo diria que el que hi ajuda molt és el fet que l'autor presenta els dos personatges, que són dos personatges històrics amb càrrecs superrellevants, com és el de Papa, però presenta dos grans humanitats, no? Dos persones humanes en tot el sentit de la paraula, amb els seus dubtes, amb les seves foscors, amb els seus moments de crisi, i això, diguéssim, que és el que fa que s'aproximin a l'espectador, no? Perquè no hi ha només la màscara del poder papal o de la institució papal, sinó que hi ha persones que pateixen, que riuen, que fan ironia, o sigui, hi ha persones.
Ara m'ho deies, hi ha dues persones, és una discussió, i entenem discussió com a diàleg, entre dues persones que veuen la humanitat des de diferents punts de vista. Podríem triar un tercer personatge que hi és Déu per allà durant tota l'estona, i ara diré una d'aquelles coses que a vegades els actors, com que jo no hi entenc de teatre, igual em fas, no, on vas? Però em recordava, en essència, una mica, el Tot esperant Godot.
Ah,
té una mica de Tot
esperant
Godot.
És que si et mires qualsevol cosa al món, tot té una mica de Tot esperant Godot.
Sí?
Sí, perquè presenta un tema tan un tropos tan comú, Tot esperant Godot, que tots sempre hi podríem acabar trobant la punta. Però sí que és veritat que que els dos personatges esperen, projecten una cosa que no és el que acaba succeint, que això és molt humà.
En el teu cas, Xavier, ho dèiem, et poses a la pell del cardenal Bergoglio, mm-hmm, l'actual papa. Com ha estat aquesta experiència?
Ha estat una experiència formidable des del punt de vista del treball que he hagut de fer previ als assajos, fins i tot, perquè va voler dir... és un personatge viu, és un personatge històric i viu, del qual n'hi ha moltíssima i moltíssima informació al YouTube, a les xarxes, a tot arreu, no? Això què fa? Doncs que no estiguis investigant sobre Enric IV, sinó que estàs investigant sobre algú que contínuament està fent declaracions, que ha estat filmat, i que, a més, el seu passat, que és allà on jo m'havia de buscar una mica la vida, perquè el meu personatge és el cardenal Bergoglio, no és el papa Francesc. Al final de l'obra sí que acaba sent el papa Francesc, però durant tota la peça és el moment en què encara és cardenal de l'Argentina. Doncs de tot això hi ha moltíssima documentació, i em vaig poder fixar en el discurs seu, que és un discurs pròxim al poble, en aquest sentit, i sobretot, per de formació professional, em vaig haver de fixar molt amb els trets físics d'ell, amb la seva manera de... No pas per fer una imitació, però sí per captar-ne alguns elements de l'ànima.
Què et sembla més, el cardenal Bergoglio, o ara l'actual papa Francesc, un personatge digne de ser estudiat, no? Com deies, un personatge molt curiós, o un personatge controvertit? Perquè, clar, l'obra també surt, no? Tota la relació amb Videla, etcètera, etcètera.
Sí. Home, ell és un personatge controvertit, sobretot a l'Argentina, perquè ell, diguéssim, que li va tocar viure els anys de la dictadura de Videla, i jo a vegades penso una mica en la Llista de Schindler, no? És un personatge que per salvar persones, diguéssim, va haver d'empassar-se algun galàpet, no? I això, a l'Argentina hi va haver gent que li va perdonar, i que ho va entendre, i gent que no li ha perdonat mai, no? El fet de que tingués una relació directa amb els militars de la dictadura, no? Què va significar per ell, per això? Una enorme, entenc jo, pel que he vist i pel que he investigat, una enorme sensació de culpa, una sensació de culpa que li fa qüestionar molt l'accés a la possibilitat de ser papa, perquè ell considera que és un pecador, i des del punt de vista cristiano-catòlic, això el coarta molt, però tot el que fem s'ha de dir que no és veritat, vull dir, tota aquesta trobada no ha existit, tot això és una ucronia, tot això és una invenció, però va venir a veure'ns un periodista molt vinculat al Vaticà, que és el Vicenç Lozano, que ha estat 30 anys...
Un clàssic
sí, del Vaticà, sí, sí. I ens va dir, diu, és una mentida meravellosa.
M'agrada molt, perquè és que de veritat que és molt creïble, i aquesta conversa la podrien haver tingut perfectament els dos papes. Una altra cosa que jo crec que es va fer molt evident quan vaig venir a veure-us al Teatre Acadèmia, no són tants els silencis, sinó el diàleg pausat. Això està buscat?
Sí, efectivament, està molt pensat que els dos personatges diuen més... A vegades diuen més quan callen que quan parlen, no? I les pauses, els silencis i els ritmes que adquireixen parlant formen part del tema. Depèn de què parlen, en parlen a una velocitat que no és que té molt a veure amb les ganes que tens d'acabar amb aquella conversa. Sí.
Això costa més de treballar per un actor que el propi diàleg? Aquesta pausa, aquest silenci que vol dir tantes coses...
Bueno, jo diria que l'actor treballa a partir de com ha construït el personatge, i si el personatge li dona aquestes possibilitats, doncs les fa servir, i si hi ha l'habilitat per poder-ho fer, doncs ho fas, no? Però sí que és cert que érem molt conscients, tant el Lluís com jo, que som dos persones d'una certa edat ja educades en el judeocristianisme, sabíem perfectament quin material teníem a les mans i de quina manera ens hi podíem aproximar. Perquè ara, per exemple, la gent jove que han vingut a veure i que els hi ha agradat et fan preguntes a vegades al final de la funció que per tu ja són, diguéssim, coses super preconcebudes, sabudes, no? I en canvi, doncs, has d'explicar què vol dir un papa, què vol dir el Vaticà, què vol dir la teologia de l'alliberament, què vol dir el Wikileaks, què vol dir...
Qui era Videla
i qui era Franco.
També, exacte. A vegades, clar, Què és el primer que penses quan et donen el guió o quan et proposen fer una obra com aquesta?
Home, et tremolen una mica les cames perquè ja tornem a estar en allò que et deia, no és un personatge de ficció que pot ser interpretat de la manera que tu creguis o que el director cregui convenient i tu, sinó que estem davant d'una persona que la gent coneix, que la gent veu, no contínuament, però molt sovint, i que, a més, en el cas del Papa Francesc, el cardenal Bergoglio, un home que té una dimensió empàtico-popular important, és una estrella, és una estrella, única estrella, el rock.
Home... de fet, es diu durant...
Clar, és una persona que sap tocar els temes claus del moment, que fa declaracions explosives i que fa que això generi, doncs, una gran versió o una gran adhesió, no?
Te n'anava a preguntar també notaves que l'espectacle havia tingut bona rebuda, però t'ho plantejaré diferent. Abans parlàvem dels silencis, no?, que hi ha dalt de l'escenari, però és que a platea, allà on ens sentem per veure-us, també tothom està en un silenci absolut i exquisit.
Clar, és que nosaltres proposem, en certa manera, i sense voler, com qui diu, proposem això, proposem que la gent s'enganxi dels diàlegs, no? S'enganxi i es concentri i es pengi del que estem dient, perquè és cert que l'espai escènic és meravellós, és molt inductor, la Paula Bosch ha fet un enorme treball d'escenografia, el Rodon ha fet un gran treball de vídeo i de mapping, el so és boníssim, amb el Ricardo, el Lluís, els llums, tothom ha fet molt bé el seu treball. Però, en el fons, l'acte teatral en si et porta els diàlegs i et porta que l'important és allò que s'està dient o no dient en aquell moment.
Abans t'ho deia també, Xavier, que a mi em sembla que l'entorn al Teatre Acadèmia és meravellós per una obra com aquesta, no només per com és el propi teatre, sinó perquè també hi ajuda a unes certes projeccions, si aneu obreu, que et fiquen de plena al Vaticà.
Sí, clar, el Teatre Acadèmia té una gran virtut i és que combina la ritualitat del teatre amb una enorme proximitat.
Gairebé microteatre, allò.
Quasi més microteatre. Això actualment és molt agraït perquè et permet utilitzar uns tons que no són els dels volums d'un teatre a l'italiana i al mateix temps és molt inductor perquè embolcalla molt a la gent i els fa sentir una mica com si fossin a dintre, no? Almenys és la sensació que jo tinc, de que estan a dintre d'aquella situació, que ho estan veient com espectadors privilegiats.
Ho dèiem abans també que Xavier Boada interpreta el cardenal Bergoglio, mentre que Lluís Soler fa de Benet XVI. Com ha estat treballar amb Lluís Soler?
Bé, amb en Lluís ens coneixem des de fa 45 anys, o sigui que no hi ha hagut sorpreses, ens estimem molt, som dos amics de la infància, ell és una mica més gran que jo, però no massa, i som tots dos del mateix poble, de Manlleu. Aleshores, això fa que la primera vegada que ens vam trobar al Teatre Amateur, fent els Pastorets, com la majoria de gent que ha fet teatre o que està fent teatre a Catalunya, i això doncs ens ha portat, o sigui, jo crec que una mica el destí ens ha portat un regalet embolicat, que és el Papa, i en el qual ens ha dit: va, vinga, disfruteu d'aquest regal perquè sou dos amics de tota la vida i és hora que us trobeu amb un bombó.
I a més, a tots dos, si m'ho deixes dir, us hem pogut veure no només dalt d'escenari sinó a televisió interpretant dolents dolentíssims.
Sí.
I ara sí. Feu de papes, què?
Sí, bueno, clar, no necessàriament han de ser bons els papes, eh? Perquè al llarg de la història n'hi ha hagut alguns que ho podríem posar en qüestió.
També,
però bueno,
també es nomena, també es nomena.
Però bueno, en qualsevol cas sí que és veritat que tant ell com jo a la petita pantalla hem interpretat personatges malvats. Sí, sí.
Ho deien també que és un text d'Anthony McCarten, aquest el papa que prèviament s'havia fet la pel·lícula, no? Els dos papes. L'heu pogut veure?
Sí, sí, amb en Lluís l'hem vist junts, l'hem vist per separat, hem estat mirant molt, molt, molt com treballaven aquests dos monstres, que són dos autèntics monstres, no pas per fer un treball absurd de còpia o d'imitació, perquè per començar, donem-los i menjar part, el Jonathan Pryce i l'Anthony Hopkins, però també és un llenguatge diferent, el de la telemovie o el cinema, això és cinema, aleshores... sí que ens ho vàrem mirar i sí que en vam treure alguna idea molt important, però al capdavall els personatges han de passar per la teva d'ànima, no? I si no fas això acaba sent postís. Jo també em vaig plantejar en algun moment fer un treball imitatiu del Jorge Bergoglio, así un poco, con argentino, con esta cosa que el tiene y tal, però hauria quedat molt cartropedra, hauria quedat molt paròdic i ho vam desestimar.
Sí que hi ha algun punt que també sona...
Fem una clocada d'ull en un moment d'una escena en què sona una frase en argentí.
Exacte.
Sí, sí.
Clar, incidies molt en que els dos personatges són reals i això a vegades ho complica molt. Això ha incidit a l'hora de fer l'obra, també?
Home, que siguin reals ho fa més sèrio, diguem, ho fa més important perquè, diguéssim, que estàs sota la mirada atenta de l'espectador que sap de qui parles i l'ha vist.
Més que incidir, si condiciona a l'hora de preparar el personatge.
Jo penso que hi ha una facilitat per una banda de cara a la preparació del personatge i és que tens molta documentació sobre aquell personatge. Fins i tot el podríem anar a veure si volguéssim. Podríem demanar una audiència i almenys ens la concedeixen.
Mira, per què no, eh?
Ho podem provar.
Si hi aneu, proposareu una entrevista a Radio Estel, també.
Exacte.
Ja t'ho dic ara.
Però en qualsevol cas sí que és cert que per altra banda, després, tot i que el pots veure molt i pots agafar-li moltes coses de la seva personalitat, també estàs en la mirada jutjadora de la persona que et veu fent allò, no? Dient, has de ser una mica fidel a l'esperit d'aquell personatge o el que la gent entén com a ànima d'aquell personatge. El que era absurd era intentar buscar una imitació perquè ni per característiques físiques ni per edat, fins i tot, encara no estem en les edats de Lluís, sobretot.
Ni de lluny.
El Lluís no està en l'edat del Ratzinger ni de bon tros i jo no estic a l'edat del Bergoglio. Per tant, es tractava de buscar-los-hi l'essència de l'ànima.
Més que del Papa Francesc, com que l'obra tracta sobre el cardenal Bergoglio, sí que et volia preguntar si has descobert moltes coses que no sabies del cardenal Bergoglio.
A veure, sí que he descobert coses del cardenal Bergoglio en el sentit que potser en la seva època argentina, que jo pensava que era una persona així, que la imatge que en tenim, una persona oberta, divertida, riallera, pròxima. A la seva època en què era cardenal a l'Argentina, doncs era més aviat un home fosc, un home poc donat a l'explosivitat alegre, era un home més aviat tancat sobre ell mateix. I els vídeos això m'ho han confirmat. Això ha sigut una sorpresa. I després, també és una sorpresa... Potser la gent ho entenem malament quan no ho sabem, pensem que és la contraposició entre un món tradicionalista, el del Ratzinger, i un món progressista, el del Bergoglio, i en realitat no estan tan allunyats. El Bergoglio no podríem dir exactament que sigui un progressista. Podríem dir que practica un tipus o que li agrada un tipus d'església de proximitat al pobre, a la gent del carrer, però en el fons, la ideologia dominant, els postulats personals, tant de l'un com de l'altre, són bastant pròxims.
En parlàvem quan deies, molt encertadament, Xavier, que és un debat sobre diferents maneres d'entendre la humanitat, i ho dic perquè jo abans de venir pensava, ostres, veuràs tu què entens sobre aquest debat teològic, i no és tant un debat teològic.
No, el McCartney és un tio que és molt hàbil, i ha sabut traslladar el gruix de la circumstància de trobar-se aquests dos personatges, però no traduir-la en un debat teològic, que hauria sigut insuportable, no? O hauria sigut incomprensible per l'espectador i per nosaltres mateixos. Sí que és cert que de tant en tant apareixen referències molt clares a la infal·libilitat del Papa, cites a Isaïes, cites a Sant Marc, però això no condiciona en absolut la comprensió.
El que també hi apareix, no?, són debats, i ho deia abans, perquè també hi ha certa crítica al món eclesiàstic des de la mirada dels propis papes, com per exemple tot el tema i la qüestió dels abusos dins l'Església, no?
Sí, tant.
Us semblava que us ficàveu en un terreny espinós?
Bueno, espinós ho és. El que passa que l'autor l'anuncia, aquest tema, juntament amb el tema dels escàndols econòmics del Vaticà, que també hi apareix, el WatiLeaks, i el tema de la pederàstia, doncs, hi entra, però diguéssim que no s'hi aprofundeix en el sentit que molta gent voldria, segurament, no? De dir, oh, finalment es fa, es renta la roba, no? D'això, diguéssim que sí que és cert que apareix com un dels grans drames de l'Església, una cosa que Bergoglio vol acabar amb això i vol posar-hi no punt i final, sinó que vol fer justícia sobre això, i això s'anuncia així dintre de la peça, no? El que passa que, i ara ja parlem no del teatre, sinó de la realitat, el Papa Francesc, jo estic segur que es troba amb la immobilitat d'una estructura de 2.000 anys, no? I això fa que té molts detractors, això ens ho confirmava el Vicenç Lozano, hi ha conspiracions en contra del Papa Francesc, gent que el voldria desaparegut, diguem-ho així, i m'imagino que el tom que ell volia afrontar determinats temes, doncs els ha afrontat, però amb les limitacions que suposa l'estructura.
Tot plegat, el Papa, que ho podrà veure al Teatre Acadèmia aquesta temporada, però fins al 4 de desembre. Xavier, després què?
Bueno, després la vida dels actors ja saps què passa, no? Després entres en l'atur i has d'esperar que et truquin i aquestes coses. Però bueno, demanem... al Sant Pare no se li pot demanar res, però demanem a Déu que la feina continuï. No, ara, això és broma, però... sí que hi ha la possibilitat, que encara no s'ha concretat, de poder fer potser una gira d'aquest mateix espectacle, i estem intentant visualitzar com podria ser i de quina manera, perquè, tal com tu deies, l'espai de l'Acadèmia és un espai molt delicat, molt propi, molt adequat per fer això, i els teatres de la Italiana són una altra cosa.
I si li pregunto a Xavier Boada per futurs projectes...
Sí, en tinc un, concretament, participar en una peça que no té res a veure amb això, que és un Goldoni, amb el meu estimat Oriol Brogi, a la Biblioteca de Catalunya, i és de moment l'única cosa que tinc a la vista, o sigui que esperem que en vagin apareguent més.
Brogi, que és sinònim d'èxit, també, eh?
Bueno, tenim una experiència comú que ara fa 10 anys, que és Incendis. Sí, sí.
Exacte. Xavier Boada, actor que està representant el Cardenal Bergoglio aquests dies al Teatre Acadèmia amb l'obra El Papa, i que encara podeu anar a veure fins al 4 de desembre. De veritat, no us la perdeu, que val molt, molt, molt la pena. Xavier, moltíssimes gràcies. No sé si acaba amb Xavier o ens ha sentadat. Com hem de fer
jo,
això?
Jo a vostè no el beneiré pas, vull dir que acabi com vulgui.
Farem així, s'ha sentadat Xavier Boada.
Moltes gràcies. Que la vida
tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva.
Radio Estel